Me llamo Johan Cruyff, holandés, Cruyff. Soy futbolista, nací a Amsterdam, Holanda.
Descansa en pau, Johan. Bon dia, són les 9.
Ha tret la pilota fora de l'àrea amb FIFA lluita. També Niskens que ve des de darrere, que és Thomas sensacional. Facultats Nis que se n'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol!
Escoltes el suplement. Presenta i dirigeix Ricard Ostrell.
Us saludem l'equip del suplement de Catalunya Ràdio, mirant d'entendre-ho tot. Avui ens llevem sense diaris, però amb la notícia de la mort de Johan Cruyff, el creador del Dream Team, que va morir ahir al migdia als 68 anys a causa d'un càncer. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 a la redacció Josep Maria Bunyol, Xenia Santigosa, Roger Escapa i Ricard Llenes. Al control de so, Mariví Pérez, a la producció Gemma Tarragó i Alba Grifell. Al control central, Júlia Aparicio, i posant veu als oients, Mariola Dinarès, bon divendres sant.
Hola, bon dia.
Avui reflexionant sobre la figura de Cruyff amb experts, però sobretot també volem escoltar la veu de la gent.
Sí, perquè hi ha hagut molta reacció en les últimes hores, però volem saber quina és la vostra reacció, quin és el vostre record de Cruyff, amb quin Johan us quedeu. A 11:15 en parlarem amb en Xavi Martín, l'imitador de Cruyff, al Força Barça, i també amb els Trincos, que el coneixien molt i li havien dedicat alguna cançó. Abans, però, analitzarem també el llegat futbolístic que deixa Cruyff, ho farem ara mateix, amb els periodistes Xavier Bosch, Ramon Besa i Pilar Calvo.
I després a 11:00, un experiment radiofònic que ens ha fet especial il·lusió.
Sí, perquè arran dels atemptats a Brussel·les, milers de persones van fer servir vinyetes de Tintín per tal de mostrar la seva solidaritat amb el poble belga. Un any abans, el 7 de gener del 2015, uns altres atemptats eren motivats per un tipus diferent de vinyetes, les caricatures de Mahoma publicades a Charlie Hebdo. Avui farem un experiment radiofònic amb dos dibuixants, Pilar Imbaiés i Josep Lluís Picanyol. Conversaran sense moderador sobre caricatures a les 11:00 al suplement.
I després també remetrem un 4 gats que vam gravar a Islàndia, una interessant manera d'entendre les coses. Ens hi hem posat a 9:00 i serem fins a 12:00. Benvinguts als festius, benvinguts al suplement en moviment.
A Catalunya Ràdio, el suplement amb Ricard Ostrell.
9:03.
Segons l'eina de monitorització Twitter Curator, el nom de Johan Cruyff s'ha citat 1.200.000 vegades les últimes 24 hores a Twitter. La notícia de la seva mort es va conèixer a través del web cruyff.com 1947-2016, un missatge on anunciaven que havia mort a Barcelona envoltat de la seva família i demanaven respecte i privadesa en el comiat. Al Twitter de Johan Cruyff hi ha també aquest missatge i un altre que ens ha entendrit. El 19 de març va retuitejar un missatge del seu fill Jordi el dia del pare i amb una foto dels dos quan Jordi tenia uns 4 anys. A la Viquipèdia en català, que vam ajudar a actualitzar, ens adonàvem que el seu cognom no s'escriu com sempre havíem pensat. S'escriu C-R-U-I-J-F-F. I gràcies a l'altaveu que incorpora la Viquipèdia, sabem com es pronuncia en holandès.
Johan Cruyff.
Reaccions des de tots els àmbits de la societat i alguns reclams, com ara que el nou estadi porti el seu nom o bé que, com ja va fer l'Àjax, es retiri el número 14, que ara porta Mascherano. Vídeos, imatges i fins i tot un gif personalitzat d'una de les seves jugades. Avui es viralitzen les portades dels diaris. A l'Esport, una portada de disseny en forma de pòster en blanc, negre i vermell. El diari holandès de Volkskrant, amb Cruyff en la imatge principal, i també l'equip. A catradio.cat, un recull de declaracions, reaccions i col·leccions de moments per recuperar. Un dels més impactants d'ahir i que ha circulat molt és l'emoció de Hristo Stoikov.
El per a mi sempre serà així.
També circula per la xarxa el vídeo d'un instant del partit amistós entre el Feyenoord i l'Esparta de Rotterdam. Ahir, al minut 14, posen una imatge de Cruyff en pantalla i passa això. L'Ajax ha difós un vídeo molt emotiu també de Johan des del dia del seu debut. I entre els documents que més han circulat per la xarxa les últimes hores, la carta oberta firmada per tots els presidents del Futbol Club Barcelona.
Hi va haver una persona que es deia Johan Cruyff, que va venir i va canviar una mica el mètode i la filosofia de jugar a futbol.
En tots els sentits, hay que intentar demandar
y mandar al futbolista que tener la pelota.
Toca Vaquero, remata Koeman y gol diagonal.
I això ho venim practicant fa 20-30 anys.
L'holandès volador, l'home del gol impossible, ha marxat. El seu futbol però es queda. Aquestes últimes hores hem escoltat un munt de veus analitzant i recordant la figura del Johan Cruyff. Avui al suplement també volem retre el nostre petit homenatge amb tres periodistes. El nostre Xavier Bosch, bon dia.
Què tal, Ricard? Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia.
I Pilar Calvo, bon dia.
Bon dia.
D'entrada el Ramon, que sembla que ja s'ha estirat el seu plegatín aquí i es queda a dormir a Catalunya Ràdio, perquè...
Saben que no tinc res més a fer.
Exacte. Però... aquestes vacances no tenies res més a fer i avui estàs aquí. Recordeu el dia que vau conèixer el Cruyff, vosaltres, Pilar?
Ostres.
Que tu el vas seguir moltíssim, no?
El dia que el vaig conèixer no recordo exactament el moment, no. La veritat no el recordo, però evidentment recordo molts moments viscuts de conversa amb ell.
Ramon?
Personalment al Montanyà, al restaurant L'Estanyol, amb la família Font, que és on ell acostumava a parlar amb la gent. O sigui, Cruyff era quan era més proper, allà aquell club de golf, no només on hi havia el restaurant Montanyà, que és on anava el Dream Team a preparar els partits, sinó que més amunt hi ha un restaurant que es diu L'Estanyol, que és un club de golf. Aleshores, allà és on d'alguna manera podies tenir més accés amb ell. Jo hi vaig tenir accés personalment a través de dues persones especialment, que eren Joan Pazzi, que era molt proper amb ell, i de Santiago Segurola i Jorge Valdano, justament perquè jo, a mi em va tocar fer càrrec de l'edició d'Esports del País, i les relacions, també ho vaig dir, al País Cruyff eren bastant tenses i dolentes, i aleshores vaig intentar aviam com es podia solventar, i per sort em va atendre, i aleshores vaig començar a tenir un contacte no només professional, sinó personal.
I tu, Xavier?
Jo amb 10 anys pujant amb el meu avi com molts diumenges a l'hotel Vallvidrera, on es concentraven els jugadors i sortien a fer la passejada matinal, i era un bon moment per anar a que et dediquessin els autògrafs i fer-te una fotografia. I després, ja professionalment, a l'any 93, amb el Puyol, la Mònica Terribas i el Bassas preparant un tomb per la vida, que per cert hi va reemetre a TV3.
I el recordeu com una persona allò d'entrada una mica així... Clar, el personatge del Cruyff era una mica... costava, no?, d'entrar. Tenia un caràcter dur d'entrada, no, Ramon?
No, era bastant proper. No et
sí?
Sí? Jo crec que eres més tu...
Pues potser és la imatge que rebíem, eh?
No, la teníem tots. És a dir, imposava una actitud reverencial, però un cop t'hi apropaves era molt transparent. I diria que fins i tot, sobretot amb la gent, ell sempre ha estat un personatge complicat i difícil pels que manen el futbol. L'Àjax, el Barça, la UEFA, la FIFA, va ser l'únic tio que va tenir els pebrots de desafiar tota la reglamentació amb un penal indirecte, i la gent es preguntava si era vàlid o no era vàlid. No? Aleshores, però amb la gent del carrer o amb els professionals era molt proper. Era tan transparent que d'alguna manera tu ja sabies cap on anava. No tenia mitges tintes.
Jo la veritat és que em vaig sentir sempre molt ben tractada, tant per ell com pel Carles Reixac, que per cert una curiositat que en moments així doncs, em ve de gust dir-ho. La notícia que venia a Barcelona per fitxar pel Barça es va donar des d'aquest estudi. La va publicar el periòdico el Joan Pazzi l'endemà, però nosaltres vam tenir una filtració d'una agència de viatges que tenia un bitllet reservat. I recordo els bots que fèiem aquí quan teníem la notícia entre mans, no? Com acostuma a passar aquestes coses, no? Parlant del tracte amb ell, jo la veritat és que vaig estar 9 anys que pràcticament el veia a diari. Jo crec que em tenien avorrida tenir com el Carles Reixac, perquè jo cobria els entrenaments per Catalunya Ràdio, arribava el cap de setmana i me n'anava de viatge, o seguia el partit al Camp Nou, o me n'anava de viatge amb ells sistemàticament, amb la qual cosa, a més, viatjava amb l'equip, perquè hi havia gent, l'equip de transmissions, que viatjàvem sovint el mateix dia del partit. El Manolo Oliveros de la cadena Ser i jo érem els únics que viatjàvem sempre amb l'equip. Aleshores, clar, eren moltes estones de converses als hotels, en un moment en què vosaltres no ho heu viscut, el Xavier, el Ramon sí, en què la proximitat o la possibilitat de parlar amb els jugadors era total. Podies trobar-te els jugadors al hall de l'hotel, viatjaves amb ells a l'avió, a vegades seies als aeroports esperant que sortís l'avió i xerraves amb total llibertat d'accés. I el que deia el Ramon, no? El Johan era una persona molt afable, molt atenta sempre amb la gent. Qualsevol persona que li venia a demanar un autògraf o que li venia a demanar en aquell moment sense mòbils, perquè hi havia mòbils, existien als anys 90, evidentment, però hi havia poca gent que en tingués, però sempre hi havia el que viatjava amb la càmera. I sempre, sempre, sempre superatent. Vull dir, la seva animadversió anava contra els jefes, com ell sempre parlava de jefes i d'índios, i sempre, jo me'n recordo una vegada una frase que estava en ell i el Charlie, que eren era per riure contínuament amb ells dos xerrant. Quan es posaven els dos en modus sincronitzat, era brutal, vull dir, no paraves de riure amb ells, no? I va haver-hi un dia que el Johan li va mirar al Charlie i li va dir, che, hay más jefes que indios. Com dient, ostres, aquí tothom vol manar i som nosaltres, no? Els que, i sempre, i també ho deia, en el Tom per la vida, que ara recordava el Xavier, que jo ahir vaig estar mirant fins a la una i pico del matí i la veritat és que és un programa, bueno, hi ha l'Aquesta Encén, també he anat veient trossos aquestes últimes hores. En el Tom per la vida també feia el comentari, no?, de que per dos dies que ens toca ser jefes, escolta'm,
disfrutem-ho. Tenies molt sentit de l'humor, és a dir, tot això que deies del caràcter, al final una persona que està tan al costat del reixar que et passes el dia rient. Però és que ell era, com diu el Puyol avui en un article brillant a l'Ara, intuïtiu, era murri, era lúcid, era... i tot això ho tenia, no? Però també tenia que sabia de tot o que ho feia veure. I la capacitat, si m'hagués de sintetitzar en una paraula, més enllà de les vessants futbolístiques per caràcter, era el convenciment amb el qual deia les coses. Els jugadors que t'expliquen, hi ha entrenadors que t'expliquen la teoria amb una pissarra. El Cruyff es convencia amb la paraula, amb l'èmfasi que hi posava. Fins al punt que quan ens va dir que tenia càncer, la manera convençuda com va dir que ho venceria, tots sabíem que un càncer de pulmó és molt fotut, però vam pensar, hòstia, potser sí que se'n sortirà, perquè era un optimista de mena, no? Aquesta vessant guanyadora va ajudar molt al Barça, també.
D'avui del Ramon, precisament, parla una mica d'això. Ningú va parlar tan clar com el Cruyff, i explica una mica aquesta història de que fins i tot era portaveu de les seves notícies. Ell decidia quan les notícies havien de produir-se o no. Hi ha una frase que diu el Ramon en aquest article, que és: s'han anat amb Dijous Sant segurament perquè sabia que el divendres no hi havia diaris a Catalunya, no? Si volia controlar fins i tot
no
això.
No hi ha necrològiques, no?, que és una de les coses que continua ara que la crisi del paper, doncs sembla... O sigui, abans tothom tenia la sensació que havies de fer una necrològica, sobretot a La Vanguardia, perquè era el diari de més lectura, i allò que tothom trucava i és d'esperar, perquè fins que no ho veies... Això ho controlava molt bé un senyor que es deia... que tots enyorem igualment, Ricard Maixens, que feia que el club funcionés com un rellotge en tots aquests detalls i aquestes coses. I, és clar, avui hi trobaves amb una sensació que estaves treballant els diaris, i és veritat que hi ha una web, però els que som ja uns clàssics i uns vells, allò fins que no ho veus certificat en paper encara et costa de creure. Jo crec que ell, el seu...
Fins que veia el document imprès, no?
La seva última
broma
va ser la de dir: ah, no, jo no me n'he enterat, de segon no surt cap diari que estigui ahí a la necrològica, no? És una de les seus, amb el que deia el Xavier, més que era un punyetero trampós, no? És a dir, les seves trampes, quan les descobries o les veies, dius, bueno, això no, era igual que la seva lògica, o allò de dir, jo me'n recordo aquesta també, el blanco no és un color, i tu deies, sí. Home, si
et volia convèncer que no ho era. Sí,
no ho era, i anaves donant voltes i deia, no, solo funciona por oposición, si el blanco todo fuera blanco no habría color. Pues bueno, però ho dius pel Madrid. No solo por el Madrid, però tu has pensado los colores, tu cogeries un color blanco. Llavors t'explicava perquè el Barça, el Milan i tants clubs, la seva samarreta era molt bé, perquè ningú, cap nen, es posaria mai una samarreta blanca, sinó que se la posaria de colors. Vull dir, la seva lògica transcendia el futbol i arribava a la vida amb molts detalls.